¿Qué significa para tú la radio? Com un mitjà que porta 100 anys emetent ha despertat tantes passions a la gent, sent part de la seva vida i històries de generacions passades.
13 de febrer, a partir de les 10 del matí, especial Dia Mundial de la Ràdio. El Badalona Matí.
Celebrem que existim, adaptant-nos als temps i a la tecnologia.
Emissió simultània per Televisió de Badalona i Ràdio Ciutat.
Dia Mundial de la Ràdio.
Coneix el Badiu, el restaurant de cuina mediterrània de l'hotel Badalona Tower. Menú de migdia de dilluns a divendres i sopar totes les nits de dilluns a dissabte. Gaudeix del servei d'un hotel de 4 estrelles al Badiu, a l'Avinguda de Navarra 6, amb 2 hores gratis al nostre pàrquing.
Reserves al 93 184 79 00. Recomanem reservar.
L'hotel Badalona Tower ho té tot.
Vols saber què passa a Badalona?
Llegeix Línia Nord, l'únic setmanari de casa nostra.
En paper els dijous i en digital cada dia.
Segueix LíniaNord.cat.
Aquest dimecres el juvenil del Badalona es disputa la Copa del Rei de Futbol.
El partit del Badalona.
A les 6 de la tarda i des de l'estadi municipal Club de Futbol Badalona, Leganés.
Amb la narració de Ramon Duran i els comentaris de Llom García.
Els juvenils més amunt que mai.
A Ràdio Ciutat de Badalona.
Ventura Floristes, amb més de 95 anys d'experiència.
L'aire ens guia en cada treball. L'olor ens transporta en el temps. Els colors ens porten a cada estació.
Tot això ho posem en cada creació amb flors, decoració amb plantes o tallers que preparem.
Ventura Floristes. L'experiència feta creativitat i sensibilitat.
President Companys 18 de Badalona.
Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
I tal dia com avui, d'ara fa un any, la Universitat Autònoma de Barcelona presentava el primer arxiu sonor de la Ràdio Catalunya. Parlem de l'arxiu que recull una mostra del iodi fos per les emissores catalanes i espanyoles presents a les bandes de radiodifusió de Catalunya. I aquí teniu una mostra.
Ràdio Ciutat de Badalona, 91.4 FM.
El que acabem d'escoltar és un dels indicatius de Ràdio Ciutat de Badalona en els seus inicis. Hem pogut recuperar-lo justament gràcies, en aquest cas, a la feina de l'arxiu que dirigeix el periodista i professor del Departament de Comunicació Audiovisual de la Universitat Autònoma de Barcelona, en Sintoniqui. Què tal?
Bon dia. Molt content d'estar al vostre programa.
I nosaltres de tenir-te'n aquí, perquè hi ha molta gent en aquesta casa que ens ha...
Que ens hem conegut fa anys.
Que us heu conegut fa anys.
Excel·lents professionals que alguns ja poden portar amb vosaltres, no, 3 dècades, no, i que havíem coincidit quan estaven estudiant precisament a la Universitat Autònoma de Barcelona. La pròpia invitada que tenia, una extraordinària comunicadora, la Núria Casas, també, doncs, que fa anys que vam tenir la sort de conèixer-la quan encara era una estudiant de l'Autònoma i ara és una brillantíssima professional.
Aquest, l'arxiu sonor de la UAB, és un arxiu de peces sonores des de l'any 1924, fa ja 100 anys. Amb quina intenció va sorgir la idea d'anar fent tot aquest magatzem una mica de veus, que jo demanava ara abans d'obrir
el micro? Sí, la idea inicial, però, no era tant el magatzem de veus, que ara n'hi ha 2.900 veus indexades, entre elles, per exemple, doncs, la Núria Casas, que ara podíem escoltar, doncs, a lo millor, doncs, quan ella havia estat ara últimament a Ràdio Barcelona fent ràdio amb el programa de Josep Cuní, per agafar un exemple que ara heu tingut proper aquí. Però la idea inicial, d'acord, hi ha 2.900 veus indexades i potser uns 2.500 programes diferents, era el màxim nombre d'emissores de ràdio que hagin pogut operar en el dial de Catalunya. I per sort, a dia d'avui, podem dir, en el moment que estem parlant, i moltíssimes gràcies per la difusió, tenim ara 888 ràdios diferents recollides en aquest arxiu, de les quals 228 són emissores com la vostra, emissores municipals. Per mi aquesta és una de les grans característiques de la comunicació a Catalunya, les emissores municipals. Pues que n'hi ha 120 que són ràdios escolars, moltes distribuint per internet. Per tant, hi ha bastants escoles i instituts de Badalona que precisament, inclús avui, per celebrar el Dia Mundial de la Ràdio, estan participant en una iniciativa que des del Departament d'Ensenyament s'està fent a través d'internet.
Escoltàvem ara també amb els
recursos pedagògics. Aquest patrimoni, jo crec que és el que no té preu. És a dir, és posar en valor que a Catalunya hi ha hagut una singularitat. És únic, jo crec, aquest territori nostre, de la gran activitat que hi ha hagut amb ràdio, no únicament professional, pública i privada, gran o petita, sinó del que s'ha dit el tercer sector. I això és el que volia posar en un principi en evidència aquest arxiu, que està obert a la vostra col·laboració i participació.
Perquè
l'altre objectiu era preservar
viu,
casets, preservar enregistraments particulars. Aquest era el segon gran objectiu.
Clar, com s'ha fet aquesta recerca?
La recerca s'ha fet com quan encara hi podien haver-hi aquí gent que pescava a Badalona, doncs sortia amb la barca, doncs intentar tirar aquella xarxa i a veure una mica què es podia, diguem-ne, en el sentit positiu de la paraula, anar replegant. És a dir, s'ha basat en algunes persones, jo mateix que guardàvem alguns enregistraments, sobretot a partir dels anys 79 per la nostra generació de la freqüència modulada, però a partir d'aquí doncs s'ha pogut anar contactant amb altres fonts o s'ha fet també una petita feina d'arqueologia que no té preu. Per exemple, a YouTube hi ha un company d'ofici de Montcada i Reixac, el Mario Azañedo, que disposa, diguem-ne, el seu canal de YouTube de desenes d'enregistraments de programes de ràdio. Doncs anar capturant també tot allò que podia ser interessant, evidentment sempre citant la font. Nosaltres només posem fragments. Valorar la feina de persones com el Mario Azañedo, per exemple, extraordinari, que tothom ho fa per amor a l'art. És a dir, tota la gent que estem participant en aquest projecte, cal dir, és sense ànim de lucre, és en benefici, diguem-ne, de la nostra societat. Si aneu a arxiuradio.uab.cat, arxiuradio, tot seguit, .uab.cat, veureu a la dreta també qui volgués fer-hi contribucions. Per tant, s'ha fet també una petita feina d'arqueologia, buidant programes històrics de Ràdio Nacional, buidant programes històrics de Ràdio Barcelona, de Catalunya Ràdio. Si no, no es pot entendre que a dia d'avui tinguem 98 anys representats del centenari de la ràdio que estem celebrant.
La ràdio sempre doncs, ha tingut un pes molt important i s'ha estat conscient del gran llegat que significava. Si no, doncs, aquesta recuperació sonora hagués estat encara molt més difícil, no?
Sí i no. És a dir, veritablement es guarda molt poca cosa, perquè grans emissores, fins i tot, ens hem trobat que, malauradament, quan van tancar, molt escoltades, aquí en teniu una, Ràdio Miramar. Clar, com acaba Ràdio Miramar? Encara teniu el centre emissor aquí de lo que és COPE, el que seria COPE Barcelona, no? L'antena d'Ona Mitjana, que està a pocs metres d'aquests estudis, acaba a COPE, però clar, aquell fons que hagués pogut tenir en el seu moment Ràdio Miramar, d'Ona Mitjana, ja no dic Ràdio Badalona amb el primer indicatiu, que abans parlàveu molt interessant la història que heu fet fa uns minuts, sinó la pròpia Ràdio Miramar de Badalona, Ràdio Miramar després de Barcelona, una emissora que era escoltadíssima, no hi ha materials. Han de ser particulars algunes persones que haguessin guardat alguna qüestió, però el mateix passa amb Ràdio Espanya de Barcelona, Cadena Catalana, Ràdio Joventut, RJ2, per exemple, la FM o l'Ona Mitjana, emissores escoltadíssimes que aquelles bobines es tornaven a aprofitar per gravar programes o que algun lloc havien guardat algun material i hi havia algun dia que deien que necessitaven una oficina i aquelles bobines es llançaven. Per tant, no hi ha, malauradament, gaire material guardat de la història sonora professional de la ràdio nostra de Catalunya del segle XX, no? S'ha anat bastant a particulars que haguessin guardat o alguns professionals alguns enregistraments a títol personal.
El que sí que trobareu en aquest arxiu, en aquest ampli arxiu sonor, és, per exemple, doncs, sintonies d'emissores, indicatius, destaquen també programes de publicitat, i aquest indicatiu també l'hem doncs, acabat trobant en aquest arxiu, que és de Ràdio Ciutat de Badalona i de l'any 86. Clar, certament, arxius que potser ni nosaltres, acabem...
Hi ha una bona part de Radio Ciutat de Barcelona vostra que jo mateix l'havia enregistrat des de la ciutat de Barcelona, que es podia escoltar, per exemple. Inclús hi ha una prèvia, que és interessant. Radio Ciutat de Badalona comença l'any 1981 a l'estiu, avui ho recordàveu, però és que Radio Ciutat de Badalona ja va sortir un any abans com a emissora del tercer sector sense ser municipal. Doncs d'allò també hi ha algun enregistrament en aquest arxiu que jo mateix hauria poder escoltar des de la ciutat de Barcelona, o que algú que feia ràdio en aquella època, com per exemple seria Luis Segarra, que porta guia de la ràdio, un web extraordinari, i havia fet ràdio a l'emissora, fins i tot prèvia, si no em falla la memòria, a ser municipal i després també com a municipal.
D'això m'agradaria també parlar. Què s'entén per tercer sector radiofònic, no? I quina és la importància al final de la ràdio a l'hora de recollir tot aquest moviment social?
Tercer sector és una manera de parlar de tota la ràdio que ha existit a Catalunya, que són centenars d'emissores, si no, no es pot entendre que a l'arxiu n'hi hagin 888, si només n'hi han 228 municipals. No hi ha hagut tanta ràdio professional, i bueno, és que en queden 600. Clar, n'hi hauran com si n'hi han 150 professionals amb llicència, o 200. Però hi ha tot un altre conjunt, potser de 300, 400 emissores en aquest arxiu, incloses les escolars, a banda de les que ara estan a internet, que aquestes emissores han sortit a través de FM sense llicència. I aquest sector d'emissores lliures, culturals, de barri, vosaltres aquí a Badalona, que és una ciutat gran i important, heu tingut emissores a diferents barris. I a Fià, a Pomar, algunes encara estan operatives. Són ràdios del tercer sector que, en la majoria de casos, no han tingut llicència, que algunes són culturals, altres han sigut comercials sense llicència, en alguns casos, alguna ocasió, la Generalitat n'ha tancat algunes, etcètera, etcètera. És a dir, la història és llarga. Nosaltres no jutgem a ningú, simplement ràdios que han sortit i que nosaltres hem pogut capturar o que sabem que han transmès, les col·loquem en aquest arxiu. Aquest conjunt de ràdio, que és molt característic de Catalunya, que tristament no s'ha trobat mai regulat, i possiblement ara que l'FM va parlant una mica, allò que diríem una expressió antiga, pistonada, ara hi ha una llei de l'Estat espanyol que permetria una regularització del tercer sector, però és que aquest tercer sector ve de l'any 79 amb una lliure, no ve de l'any 2000X, ve 1979, abans que les municipals, i no oblidar que les municipals com vosaltres van tardar 10 anys a ser legalitzades. I eren emissores gestionades per partits polítics. Van ser totalment alegals, per no dir il·legals, tot el moviment de municipals fins 10 anys de l'aparició del 79 de Ràdio Arenys com a degana i Ràdio Rubí.
Ens queda molt poqueta estona, Cinto, però a mi m'agradaria fer-te una darrera pregunta, perquè no sé si és a dia d'avui fer volar coloms encara el fet de pensar en un possible museu sonor de la Ràdio Catalunya, o està més a prop del que ens pensaria?
Aquesta és una altra demanda que històricament ja hem fet des del programa que jo també tinc la sort de dirigir i presentar a Ràdio 4 de l'altra ràdio, ja fa uns anys, amb l'Albert Amaya, el que seria en aquest cas la seu de l'Ateneu Barcelonès, varen fer un manifest demanant la creació del Museu de la Ràdio Catalunya, un manifest que va tenir el suport de l'Associació de Dones Periodistes, Col·legi de Periodistes, un llarg, etc., que ja venia d'una petició de l'altra ràdio de fa més de 20 anys, 20 anys que jo ho estàvem demanant. Una possibilitat de la qual aquest arxiu sonor de la Ràdio Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona podria ser una de les potes és que hi hagués la possibilitat que el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, el Manatec de Terrassa, que disposa ja d'un patrimoni arqueològic de ràdio importantíssim i té un estudi de Catalunya Ràdio en el seu si, que creï un museu digital. Per tant, tant de bo que en aquest any una institució tan sèria com aquest Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya anunciés la voluntat de crear el primer museu nacional digital dedicat específicament a la ràdio, de la qual aquest patrimoni que l'Autònoma està recopilant en podria formar part.
Cinto, Niqui, ha estat un plaer tenir-te aquí als estudis de Ràdio Ciutat de Badalona. Nosaltres escoltem un dels grans del món sonor, com és el Luis del Olmo, i de seguida tornem amb una altra veu radiofònica de l'àmbit local. Començava aquí a Ràdio Ciutat de Badalona i després, no sé per què, després li preguntarem decidir a passar-se a la política amb l'Isaac Salvatierra. De seguida tornem.
Bon dia, buenos días, amigas y amigos de Radio Ciutat de Badalona. Y muy especialmente quiero darte las gracias a ti, Núria Rodríguez, por invitarme a compartir este día tan especial con tus oyentes de Badalona Matí. En fin, cuando Cuando recuerdo episodios de protagonistas, el programa que me ha hecho feliz en la radio durante 50 años, bueno, pues precisamente en una emisora de proximidad como la vuestra, de Badalona. Entonces viene al pelo lo que cuento a menudo, la radio en libertad es exponente a que los oyentes te pongan verde. Y te garantizo, querida Nuria, que alguna vez lo han hecho, pero de esas críticas yo también he aprendido, porque a los oyentes hay que escucharles, y tú lo sabes mejor que nadie. Eso seguro que lo sabes como buena profesional que eres. En fin, vaya mi felicitación para quienes hace más de 40 años, se empeñaron en dar voz a jóvenes periodistas en esta Radio Ciutat de Badalona. Aquí se comenzaron a formar grandes comunicadores como Lidia Heredia, que también pasó por Onda Rambla, esa emisora que se funde en Barcelona antes de triunfar en la televisión. También pasó por vuestros micrófonos, como bien sabes, Tomás Molina, con el que tuve el placer de compartir un espacio de radio. También Xavi Casanovas, y, en fin, y tantos otros que tuvieron con vosotros su primera oportunidad. Me piden tus compañeros, por cierto, que anime a los más jóvenes, que animen a volver a la radio. Yo, que no concibo la vida sin escucharla bastante a menudo, solo podría decirte, querida Nuria, que nos han intentado enterrar muchas veces. Primero cuando comenzó la televisión, después al aparecer las redes sociales. Y aquí estás tú hoy emitiendo desde Badalona, 78 años después de que la UNESCO decidiera crear una radio al servicio de la sociedad. En fin, ¿por qué escuchar la radio?, se preguntará alguno de nuestros amigos que nos escuchan. Bueno, pues porque en estos momentos, si no puedes estar frente a un aparato, a través de Internet puedes seguir a tus personajes favoritos desde cualquier rincón del planeta, a través de Internet, como sabes. En fin, a saber cuántos fans de Badalona no te están siguiendo ahora mismo a través del teléfono o a través del ordenador, o quizá todavía conserven un antiguo transistor familiar, no sé. Y aunque muchos jóvenes han optado por los podcasts, en el fondo no dejan de ser esa radio que nosotros hacemos con tanto amor, pero con la posibilidad de escucharla cuando más tranquilo estás para saborear ese programa. En fin, larga vida a la radio, compañeros, y a ti, Nuria, un beso y hasta cuando tú quieras.
De la ràdio.
I en aquest especial del Dia Mundial de la Ràdio volem parlar amb una persona que des de ben petit va sentir la passió per això de la comunicació, fins al punt que als 19 anys va crear la ràdio del seu poble, Ràdio Tiana. Després va passar per aquesta casa i va aconseguir també fer el salt a RAC1, a RAC105, on va ser cap d'informatius. Sempre ha mostrat interès per la tecnologia, ha aconseguit, de fet, fer arribar així també el periodisme a nous formats, però no només s'ha dedicat al periodisme, sinó que la passió per la comunicació l'ha portat també fins al món de la política. Li demanarem sobre com va ser aquest salt. Després de molts anys com a cap de premsa d'Esquerra, des del 2022 és alcalde de Tiana, amb Junts per Tiana. Avui parlem amb l'Isaac Salvatierra. Què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
D'on et ve tu aquesta falera de la comunicació? Clar, dèiem, amb 19 anys vas crear la ràdio del poble.
Sí, no, i abans i tot vaig fer amb una ràdio d'aquelles que et muntaves tu, soldaves elements i acabaves fent una emissora, vaig fer la ràdio al meu carrer, que jo era l'únic protagonista perquè no tenia
ràdio
equip.
Ràdio de carrer.
El del meu carrer, del Marquès de Monistrol, i emetia, se sentia, al final del carrer se sentia la ràdio. Jo crec que devia tenir, no ho sé, 12 anys o 11 anys. I sí, no ho sé, la passió per la comunicació, pel periodisme, bàsicament, mm-hmm. pel periodisme.
Com recordes aquella etapa? Potser una etapa de pocs mitjans, però de molta il·lusió.
Els inicis de Ràdio Tiana van ser, per mi, un esclat en molts sentits de començar a fer poble, i d'ajuntar... Jo en aquell moment doncs, era estudiant de primer de periodisme, tenia el cintoniqui de mestre.
Molts dels que avui esteu passant per aquest estudi, sí. Heu estat també asseguts en una aula del cintoniqui.
No, m'ha emocionat molt quan l'he vist aquí assegut a l'estudi, m'acabo de fer una foto perquè recordo aquells anys amb molt d'enyor i de fet va ser com una extensió de la pròpia universitat perquè molts companys de classe doncs pujaven a Tiana, agafaven el tren i l'autobús i pujaven a Tiana a fer ràdio i vam omplir la programació. Primer vam començar divendres, dissabtes i diumenges, però al cap de 3 mesos, això estic parlant de l'any 1996, ja fem una programació diària i omplíem totes les franges i totes les hores amb uns butlletins horaris que estan enregistrats, que els enregistràvem amb un minidisc les notícies i el tècnic les anava posant i omplíem tota la programació. I de sobte, doncs, Tiana, en aquell moment, la ràdio, estem parlant d'una època pre-internet, doncs era el mitjà més econòmic per arribar a la població local.
El gruix de la ciutadania.
I l'Ajuntament va fer l'aposta, ens vam presentar això, 4 nanos, a dir, us proposem fer una emissora municipal, i l'Ajuntament d'aquell moment doncs, s'ho va creure i va posar els mitjans necessaris.
I després vas donar el salt a la ciutat veïna, en aquest cas a Badalona, i en aquesta mateixa emissora, Ràdio Ciutat de Badalona. Avui has tornat.
Sí.
Quants anys després? Una pila.
Una pila d'anys. Entre Ràdio Tiana i Ràdio Ciutat hi ha tots els anys del punt, quan no era el punt avui, quan era el punt al carrer Conquista de Badalona, molts anys fent carrer, fent periodisme local, que és on més n'aprens i on més fas periodisme de debò, i aquells anys van ser molt intensos.
Te l'has trobat molt canviada? Ho dic perquè no sé si la ràdio és el mitjà etern o també consideres que s'ha adaptat i és important, no? Tu, en el teu perfil, tens la paraula de transformador i la ràdio necessita també, no?, anar avançant i transformar-se en el temps.
Efectivament, i la ràdio sempre ha sobreviscut amb aquesta mala salut de ferro, perquè sempre, molts cops se l'ha donat per morta i sempre va sobrevivint. Ara el podcast és doncs, l'últim element que fa que sobrevisqui, no? I aquests models potser menys formals, no, més espontanis, no, que estan connectant també amb els nous públics, amb els joves que podria semblar que no entrarien a la ràdio, i a través del podcast i de formats doncs més oberts, això, més espontanis, doncs és la manera de fer aquesta connexió. Al final la ràdio és igual si és la FM, si és per digital, és igual, al final és explicar-te, emocionar, informar a través de la veu, a través dels sons, a través del silenci també, no? I això perdurarà tota la vida, sempre.
Tu has treballat en l'àmbit de premsa escrita, tant al Punt com també després al Diari Ara, no? En els seus inicis justament, intentant doncs, també fer un pas més enllà amb l'Ara Data. I amb aquesta mateixa voluntat transformadora, no?, d'arribar a nous formats.
Sí, i crec que la ràdio és el que està fent. De fet, cada cop els mitjans, cada un dels gèneres i dels mitjans s'assemblen més, perquè el Diari Ara també fa ràdio a través de podcast, no? I els diaris de tota la vida, que només feien imprès, també estan fent ràdio, no?, a través dels formats de podcast, no? I les ràdios també fan premsa perquè tenen una web on pengen les notícies escrites, no?
Per tant, I vídeos i xarxes, al final...
Ens estem fusionant, no?, com a mitjans.
Com veus tu el futur de la ràdio, Isaac?
Doncs... Com deia, doncs, crec que el poder de la paraula i del so i de la música i també dels silencis, això perdurarà al llarg de la història de la humanitat. El format serà el que sigui. La FM doncs, acabarà morint, segurament, però la succeiran altres formats que permetran que la funció es compleixi.